noches. Hola. Sisplau, voleu seure a les vostres cadires tothom, si us plau. Vinga, anem a començar aquesta audiència pública. Ens hem endarrerit una mica en l'inici. Sisplau, ara sí ja, ho he dit tres vegades, crec que la quarta ja n'hi ha prou. Comencem aquesta audiència pública més tard perquè haguéssim pogut acabar el ple, però en tot cas durarà doncs, fins a són les 19 i 18, doncs farem durar l'audiència pública a aquesta hora, si és que hi ha paraules per l'hora, perquè en tot cas, ja que comencem tard, que ningú s'amoïni que complirem aquesta hora d'audiència pública. En primer lloc, excuso la tinenta d'alcaldia, la Lourdes Llorente, que acaba de sortir d'un quadre de Covid. Avui la senyora Llorente també ha fet l'esforç de venir i ara li hem dit que se'n pugui anar a casa seva, igual que el senyor Gallardo, que també ha passat una pneumònia, fins i tot ha estat ingressat a l'hospital una colla de dies i tot just té l'alta, i per això també hem cregut que era bona idea que se'n poguessin anar a casa. Dit això, abans de començar l'audiència pública, sí que li passaré la paraula al senyor Eduard Pomar, que ha demanat un moment fer una breu intervenció agraïna en aquest ple. Avui hem aprovat en aquest ple doncs una moció institucional de reconeixement a la figura d'Arturo Pomar. L'ha vingut a llegir el seu fill, en aquest cas l'Eduard Pomar, i ara volia fer un agraïment. Si ets tan amable, Eduard, molt breument, tens la paraula.
Sí, molt breu, només per agrair a tots els grups polítics que han donat suport a aquesta moció de reconeixement del meu pare, també al Sergio Blázquez i al grup de Ciutadans, que sé que van fer els proponents d'aquesta moció. També dic que està el president del Club d'Escacs de Sant Cugat, l'Ignasi Arcusa, i altres membres del Club d'Escacs aquí. També agraeixi el suport a
només disposem d'aquest servei de benestar social els dimecres al matí, per tots els serveis, que no són exclusivament pels tràmits de les persones amb discapacitat. Una oficina de benestar social et permet fer els tràmits sense haver de desplaçar-te al nostre municipi. A l'oficina d'atenció a la diversitat funcional entenem que podrem tenir assessorament i ajuda per fer els tràmits, però igualment ens haurem de desplaçar, demanar cites prèvies a cada organisme i fer el tràmit que correspongui. Creiem que aquest servei d'assessorament ja el fan les assistentes socials de la Casa Mònec. Les taules que el grup municipal de Junts qüestionava o preguntava, les taules gaudeixen de molt bona salut. Les taules es convoquen al mes de setembre i es calendaritzen fins al mes de juny, per tant tenim dates des del principi, i sí que és cert que tant la taula TEA com la taula de discapacitat hi ha, com deia abans, de molt bona salut. També aquí, i ho hem dit moltes vegades, trobem a faltar i creiem convenient de que la regidoria, tant de serveis socials com de discapacitat, faci presència a les taules. I possiblement, si la presència fos més majoritària, tots aquests problemes o temes que ara, per exemple, estem plantejant aquí, igual no caldria. Tenim dades d'assistència i per tant creiem convenient que com a mínim una vegada al trimestre estaria bé. També us diem, tant el senyor Blázquez com el senyor Fernández Jordán, que per la nostra experiència sabem que assessorar i acompanyar les famílies de tots els tràmits burocràtics i dels drets que tenen per la seva condició no és fàcil. Es necessiten coneixements profuns del món de la discapacitat, de serveis, ajuts, aspectes jurídics i sobretot amb una gran dosi d'empatia. Per tant, les persones que es dediquin han de tenir coneixements molt amplis del món de la discapacitat en un horari molt ampli perquè puguin accedir totes les persones. Creiem que aquesta oficina no és el servei que es necessita, però en cas de que aquesta aprovació tiri endavant, aquesta proposta agrairien que ens tinguéssiu en compte per definir-la, ja que coneixem profundament les necessitats del nostre col·lectiu i sabem de primera mà els problemes que ens trobem al nostre dia a dia. Acompanya'm, no sé, vosaltres, la resta de grups polítics d'aquest ple, ens coneixen, som una entitat de famílies, una mica més de 100 associats, en qüestió de 3 anys. Acompanyem, si cal, a qualsevol estament, ens reunim amb les persones i creieu que hi ha molta feina per fer i moltíssimes famílies han acudit al nostre suport. I ja per acabar...
Hauria d'anar acabant, sí. Senyor Felius, perquè ens hem excedit a molt...
Ja ho sé, ja ho
el
sé.
Temps, si pot anar acabant.
Ja,
endavant.
Un minut i m'excedeix un minut més. També volia saber que havíeu dit que era una oficina de nova creació, amb un article del 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat del 2019, Cugat.cat treu un article que diu: l'Oficina de Diversitat Funcional, ODF, es va configurar al gener del 2019. És una oficina transversal desenvolupada en l'àmbit de l'Ajuntament i a nivell comunitari que fa tasques d'informació, sensibilització i promoció de les persones afectades per la diversitat funcional. Dit això, no sé si el que proposava és de nova creació o que durant 3 anys aquesta oficina, almenys nosaltres, hem desconegut el servei que donava, i per suposat hi ha noms de persones o en concret una persona que porta aquesta oficina.
Senyor Felius, anem acabant.
I voldríem saber una miqueta si estem fent duplicitats d'oficines o és una continuïtat d'aquesta que no sabem ni com funciona, ni on està, ni qui porta.
Senyor Felius, ara li respondrem. Moltes gràcies. Senyor Simarro.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bona tarda, senyor Felius. En primer lloc, dir-li que la moció que va presentar el grup proposant Ciutadans és una proposta que, com evidentment qualsevol grup municipal del plenari, doncs pot elevar al ple. A més, vam treballar unes esmenes, vull dir, vam treballar també amb els serveis tècnics com ens podia encaixar millor aquella proposta. Dir que la moció parteix de la base de crear aquest espai d'atenció mitjançant una oficina d'atenció a la diversitat funcional, i el principal objectiu que hi havia aquí darrere, o amb el que així ens vam posar d'acord, és facilitar l'accés a tot tipus de tramitació i serveis d'atenció o prestacions que en una situació determinada es pugui necessitar qualsevol persona o família. Això evidentment està per constituir. Nosaltres hem fet alguna reunió tècnica interna per començar a veure com es materialitza concretament aquesta proposta, perquè evidentment una moció doncs té una sèrie d'objectius i acords cap als que volem anar, però després cal concretar. Tenim pendent alguna altra trobada i no ens imaginàvem en cap cas engegar aquesta oficina sense passar per les taules o passar per les associacions com vostès mateixos per la fi de contemplar una mica conjuntament com es valoren des de totes les entitats i el conjunt de la comunitat també aquesta proposta que voldríem engegar. Dir-li també que ara intentaré contestar-li algunes coses que vostè avui explicava aquí. En tot cas, nosaltres dia a dia ens podem comunicar, que si el ple no ha pogut venir en una anterior ocasió, s'adreça a nosaltres i podem tenir una reunió. De fet, ara mateix li diria que baixaré a agafar-li el contacte i si de cal, doncs concretem una reunió per resoldre aquests temes amb més temps. Principalment sí que diria que la via d'accés o la via de treball és a través dels serveis socials bàsics i els equips d'atenció a la dependència i altres evidentment derivades, però la principal porta d'entrada d'atenció a les persones amb discapacitat doncs és a través dels serveis socials. El que volíem pretendre amb aquesta oficina és que el públic objectiu que pugui necessitar algun tipus de tramitació, el que sigui, pugui significar-se més fàcilment amb aquestes portes d'entrada. Tenim altres exemples com per exemple Rubita, una oficina d'atenció a la diversitat funcional al costat de la porta d'entrada, diguem-ne, dels serveis socials bàsics. Vull dir, això ho estem valorant i ja veurem amb quina forma es concreta. L'oficina de benestar, és veritat que la tenim, depèn de la Generalitat, i en tot cas dir que tenim ja prevista una reunió amb la conselleria perquè volem demanar una ampliació d'hores d'atenció, perquè sabem que a dia d'avui la llista d'espera per ser atès a l'oficina de benestar i família és una mica més llarga del que voldríem. Per tant, tenim aquesta reunió pendent per ampliar això. A les taules jo tinc voluntat d'anar-hi políticament també, a totes elles, per tant això és una cosa que ara d'ara endavant en les següents convocatòries anirà passant, i simplement això, estem en fase de treballar la proposta. No se'ns acudia no acabar de no parlar amb les entitats de l'àmbit abans d'engegar-la, no? Llavors dir-li això, si li sembla bé podem concertar una reunió directament i parlem més tranquil·lament i extensament de tots aquests temes que vostè mencionava.
Molt bé, gràcies senyor Simarro, ho fem així, senyor Felius, molt bé, i moltíssimes gràcies per ser-hi, per explicar-nos tot això i els dubtes que ens ha plantejat i els reptes que tenim per davant. Molt bé, seguim amb la següent paraula que tinc demanada, el senyor Marco Rodríguez. Senyor Rodríguez, també seu aquí a la taula, que així grava el micro. Ara ho hem de fer d'aquesta manera perquè si no, no pot quedar gravat.
Bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa, resta regidors. Abans de començar la meva intervenció, m'agradaria comentar que l'últim ple municipal, durant la meva intervenció, es va silenciar la meva veu a la televisió de Sant Cugat, que és el mitjà que retransmiteix en directe al ple. Que no li va passar a ningú més i que no s'ha contestat als reiterats mails adreçats a l'Ajuntament demanant explicacions. Conseqüentment, li demano l'extensió del meu torn de paraula per repetir la meva intervenció censurada del passat mes d'octubre. Seran 2 minuts més d'extensió.
Bé, de fet, vostè mai compleix els terminis, per tant, vull dir que tampoc no seria un tema de temps. Nosaltres no censurem a ningú i en tot cas segur que els companys de la televisió de Sant Cugat tindran alguna explicació al respecte, ja ho comentarem, però nosaltres aquí no censurem a ningú. Jo crec que el millor que pot fer és començar la seva intervenció. Sí, si pot fer un resum de les dues, doncs li agrairia.
I tant.
Perquè com que aquí no censurem ningú, tampoc no el censuro ara, però sí que tinguem en compte això del temps. Endavant, senyor Rodríguez.
Buenas tardes, señora alcaldesa y resto de regidores. Este gobierno municipal está dilapidando constantemente cifras exageradas en publicidad institucional para realizar todo tipo de publireportajes a favor del gobierno. Se utilizan medios de prensa municipal y televisión para lavar la mala imagen y gestión del gobierno actual. Recientemente se dirigió a nosotros un vecino que había recibido una carta suya felicitándolo por su hijo recién nacido y aprovechando una vez más mediante esta para hacerse responsable de los beneficios de las múltiples actividades familiares organizadas desde el Ayuntamiento. Con esta carta, la afortunada familia era obsequiada con una bolsita de tela con el logotipo del Ayuntamiento y una cigüeña dibujada. ¿Esto es todo lo que puede ofrecer el equipo de gobierno a las familias de San Cugat ante el nacimiento de un hijo? Vivimos una auténtica emergencia económica que afecta a las familias donde cada vez más les es más difícil llegar a final de mes. Las familias de San Cugat ven cómo su economía diaria es cada vez más precaria. Se incrementan las facturas, gas, electricidad, gasolina, tasas e impuestos de todo tipo. Ante esta situación, su equipo de gobierno tiene el deber y obligación de velar por el amparo y protección de estas, bonificando y eliminando tasas y tributos municipales y desarrollando planes de ayuda económica específica destinada a las familias de San Cugat, ayudas en el transporte público o el pago de gastos ordinarios. Las familias son el eje vertebrador de nuestra sociedad, es el pilar y eje fundamental, pieza clave para el normal desarrollo de una ciudad como San Cugat. Hoy, como representante de Vox en San Cugat, he querido dar voz a todas aquellas familias que se encuentran totalmente desamparadas y abandonadas por su gobierno, más preocupado en ganar votos fomentando chiringuitos ideológicos para colocar amigos o familiares. La protección y defensa de las familias son el objetivo prioritario de Vox en San Cugat. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Rodríguez.
Faré la intervenció que no es va poder sentir
l'últim
dia. Bueno, li dic
que les
faci
les dos conjuntes, senyor Rodríguez.
Sí, continuo.
Vale, li queda un minut, senyor Rodríguez.
He trigat menys de dos minuts, que és el que em correspon, i ara començaré l'altra intervenció, que és l'últim dia que no es va escoltar.
Doncs ara li queda mig. Com més estona estigui,
menys. No he començat, senyora alcaldessa, no he començat la meva intervenció.
Comenci perquè li queda menys.
Sí, però és que tinc la paraula jo, no vostè ara mateix. Los vecinos de San Cugat lo que verdaderamente les preocupa es lo que desde hace años, más de un año, le he ido recriminando pleno tras pleno. El caos circulatorio, el lamentable estado de calles, aceras y jardines, la falta de limpieza y mantenimiento, la falta de iluminación, la falta de seguridad, la emergencia económica que afecta a las familias y el acceso a la vivienda y la ocupación. Hoy le voy a recordar los datos delictivos en San Cugat que ya reflejan un aumento preocupante. Según el Ministerio del Interior, los últimos datos acumulados del 2022 reflejan un aumento del 27% en robos con violencia e intimidación, un aumento del 45% en robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, y un aumento del 34% en los hurtos. Usted puede seguir engañando y ocultando a los ciudadanos con telereportajes en televisión de San Cugat o en sus medios subvencionados, pero la realidad es la que es, y son datos objetivos y no opiniones. Por otro lado, tenemos una emergencia económica con las familias, ahogadas en tasas e impuestos que les dificulta llegar a final de mes. Queremos calles, parques y aceras en buen estado. Pagamos muchos impuestos y tasas para que se ocupe de ello. Queremos una ciudad donde podamos desplazarnos sin perder nuestro tiempo en rotondas congestionadas por el caos circulatorio y su nefasta gestión en movilidad. Se acercan elecciones y pronto llegarán de nuevo sus falsas promesas, pero el ciudadano recordará que usted y su gobierno se ha dedicado a gastar el tiempo en cortinas de humo para tapar su incompetencia. ¿Y qué proponemos? ¿Qué propone Vox? Pues más seguridad. Solicitamos...
Ha d'anar acabant, senyor Rodríguez.
Acabo. Han quedat molt poquet. Solicitant a la Generalitat más Mossos d'Esquadra y aumentar la plantilla y medios de la policía local. Un plan de seguridad con nuevas cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial para frenar los robos. Un plan de reasfaltado ambicioso y generalizado para San Cugat y de reparación de aceras y calles. Contratación de personal de mantenimiento y limpieza. Un nuevo plan de movilidad para una ciudad libre de atascos y colas que provocan más contaminación. Y un plan específico de ayuda y rescate económico a las familias que contemple una rebaja de impuestos y tasas municipales. Muchas gracias.
Molt bé, senyor Rodríguez. I ara té la paraula la senyora Sai de la Nau. No sé si és aquí. Sí, senyor Rodríguez. Seu aquí ara quan el senyor Rodríguez s'aixequi. Endavant, senyora Lanau, quan vulgui.
Vale, gràcies. Hola, bona tarda. Soc veïna d'Avinguda de la Piscina, número de l'1 al 45, un dels carrers en pitjor estat de Sant Cugat i que aquest any novament ha tornat a estar exclòs del pla d'asfaltat d'enguany. Els veïns varen convidar la senyora Mireia Ingla, varen convidar-te tu a veure'l perquè ens ajudessis a trobar una solució. I tu mateixa vares poder comprovar i corroborar el mal estat de la via. La solució que ens vares oferir va ser redactar un projecte que veuríem en els propers mesos, però no dotar-lo pressupostàriament. Els veïns això ho considerem insuficient, ja que ens deixa en una gran inseguretat jurídica, perquè quan al gener o al febrer tinguem el projecte redactat, l'haurem de guardar en un calaix perquè no podrem executar el no estar dotat pressupostàriament. La legislació vigent en matèria pressupostària és preceptiva i obliga a preveure els crèdits que es volen executar. Aquells crèdits que no estan consignats en el pressupost no es poden gastar. No demanem que feu el passeig de Gràcia, sinó una adequació de mínims que ens permeti caminar amb seguretat. Un dels grans eslògans del govern és la mobilitat verda i sostenible, i els veïns ens alineem amb ella. Volem caminar per anar a comprar, per anar a escola, per anar al transport públic, però sabem també sabem que no és una qüestió de diners, perquè així ens ho vau transmetre. I ho podem veure. Camp de rugbi, 1,7 milions. Avinguda Cerdanyola, 1,6 milions. Complex aquàtic de Mirasol, 7,3 milions pressupostats. Nosaltres estem demanant que destineu el 0,0005%, 0,3 euros del pressupost per a solucionar una necessitat bàsica. I no és només això, sinó que és una qüestió de seguretat, perquè hi ha risc per la vida dels que caminem. Saps perfectament, perquè t'ho vaig explicar, que el cotxet del meu bebè va volcar per culpa d'un gran esvoranc que hi ha a l'asfalt. Hem d'esperar veure les notícies un titular de caire: bebè de 3 mesos mor a Sant Cugat pel mal estat de l'asfalt. O nen de 3 anys, que tinc una altra filla de 3 anys, mor atropellada a Sant Cugat per no disposar de voreres. Hem d'esperar això perquè correu a dotar-ho pressupostàriament, perquè l'administració té responsabilitat i les indemnitzacions a les que hauria de fer front serien molt superiors a les que costa arreglar el carrer, sense tenir en compte el cost irreparable d'una vida humana que cauria sobre tu, sobre vosaltres. Estic parlant, m'agradaria que m'escoltéssiu. Sense tenir en compte el cost irreparable d'una vida humana que cauria sobre tu, sobre vosaltres, perquè els veïns ja us estem advertint del perill que hi ha. Per tant, com que estem demanant que el com raonable, just, necessari i prioritari, com a responsable màxima de l'entitat, sol·licitem als veïns la teva ajuda per tal que ens donis una solució i es doti pressupostàriament. Mireia, sisplau, com a veïns teus que som, ens ajudes? Ens pots ajudar? Podem comptar amb el teu suport? T'ho agraïm molt. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Lanau. Sí, que li explica el... Senyor Simarro, té la paraula com a president del Consell de Barri de la Floresta, que també volia fer una aportació al que ha dit la senyora Lanau. Ah, què haig de fer?
Ah. Ja està, merci. Sí, molt breument, en nom de la presidència del Consell de Barri, diguem-ne, vam anar a veure l'Avinguda Piscina, vam ser-hi fa unes setmanes, crec que vam comentar que treballaríem en un projecte, justament per veure quin és la qüestió d'abordar en tota l'avinguda. Vull dir, tots vam veure que calia fer alguna cosa potser una mica més important que no pas quatre cosetes. I dit això, aquest és el compromís: perquè el projecte pugui ser una realitat o es pugui materialitzar, caldrà fer un projecte, o sigui, la dotació pressupostària, com també vam comentar, vindrà després, i és un funcionament lògic. Vostè pot dir que no, però hem fet projectes d'aquesta manera i això pot ser així. Llavors, dit això, també m'agradaria dir que és un projecte de mobilitat d'un vial del barri de la Floresta que penso que també haurem d'integrar en tota la feina de mobilitat que estem fent al barri de la Floresta. Hi ha projectes grans que s'estan duent a terme, altres que vindran després, i per tant penso que també és interessant treballar-ho a nivell de Consell de Barri, inclús la vostra mateixa proposta.
Molt bé, un moment, que el senyor, un segon, que no m'ha acabat. Senyor Duc, si també sí, vol afegir.
Bueno, sí, gràcies per complementar una mica. Se'm va traslladar la visita que es va fer per part de l'alcaldia i el regidor. Jo sí que em vaig posar una mica més en la part de carretera Vallvidrera, a la plaça del Centre, no?, que és un punt també molt conflictiu de com s'accedeix precisament a l'avinguda de la Piscina. I en aquest sentit, simplement traslladar-vos que estem treballant amb mobilitat i obres i projectes de l'Ajuntament per tal de mirar de parlar amb la Diputació, que és la responsable de carretera Vallvidrera, per tal de veure quines mesures podem prendre doncs, per millorar precisament la mobilitat al voltant sobretot de lo que és la plaça del Centre. Com afegir això i ja està. I el tema aquest que dèiem abans, no?, que s'han dit projectes amb quanties molt importants de diners, tenim projectes amb molts diners, no?, el camí escolar de la Floresta més de 2 milions d'euros, s'està fent la carretera de Valldoreix a la Floresta, s'està treballant des de fa temps amb la reurbanització de Meteor Escudero, tenim a Verge Montserrat que també s'està a punt de fer una intervenció, per tant, bueno, entenc que s'ha oblidat d'aquestes partides però que s'està fent molta feina a la Floresta. I sí que és veritat doncs, que s'han d'anar prioritzant uns temes sobre uns altres i entenem que és un projecte que quan pugui doncs, arribarà i serà una realitat. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Senyor Duc, té un minut. Sí, té un minut. Endavant.
No sé si no m'he explicat bé, però la resposta del Marco Simarro de que treballarem el projecte ja ho sabíem, que esteu treballant projectes a la Floresta ja ho sabem. Nosaltres hem demanat i hem preguntat personalment a la Mireia, perquè és la màxima responsable de l'entitat i la que presentarà el pressupost, si es pot dotar pressupostàriament, perquè els veïns ho volem saber. Es pot treballar en paral·lel i els crèdits que no estan consignats al pressupost, i de fet ho feu, perquè aquest any heu aprovat el pla d'asfaltat, l'heu aprovat enguany i el teníeu dotat pressupostàriament prèviament. Qualsevol projecte que es vulgui executar, si no, es prendrà. Qualsevol projecte que es vulgui executar ha d'estar dotat pressupostàriament, si no és una presa de pèl als veïns. I estem farts d'esperar. Portem anys i anys i anys esperant un asfaltat de mínims. 90.000 euros del vostre pressupost, mirat del vostre pressupost. Jo crec que s'hauria d'incloure, eh? Bueno, moltes gràcies i la següent pregunta era pel Josep Maria Vallès, si ens donaria el suport al nostre projecte, perquè ja que volia donar suport al pressupost, per ajudar-nos a fer un Sant Cugat millor. Gràcies.
Només hi havia fet una pregunta, en tot cas ara li traslladarem al senyor Vallès. Moltes gràcies, senyora Lanau. No sé, senyor Vallès, si vol dir alguna cosa perquè l'han interpel·lat directament.
Home, ens agradaria conèixer el projecte, la necessitat en primer terme, veure-ho, parlar-ne i també treballar, com deia abans, amb el govern per fer el pressupost que aquesta ciutat necessita. Sí, sí. Gràcies.
Molt bé, doncs ja tenen el compromís. Sí, doncs t'he contestat a través de...
T'he preguntat si ens ajudaràs dotant-lo pressupostàriament.
Senyora Lanau, fins aquí la intervenció...
La resposta quina és?
Senyora Lanau,
sí o no?
Fins aquí la intervenció hem contestat a través del senyor Simarro i del senyor Duc, el que li vaig comentar l'altre dia. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim amb paraules al Joan Soldevila. Si és tan amable, sisplau.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, endavant.
Vinc aquí com a veí de Can Barat afectat per la congelació de llicències i em permetré fer un petit resum, no m'excediré perquè tothom sàpiga de què estem parlant. Ja he vingut altres vegades aquí, tinc un document de l'Ajuntament que indica que resoldran amb el tema de les llicències en 12 mesos, juliol del 2020. Han passat 2 anys sense que hagin fet res. L'Ajuntament ha decidit no atorgar llicències i quedar-se amb els braços creuats. Es va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'octubre del 2016, donant 4 anys per resoldre. N'han passat 6 sense cap resultat. He trigat 24 mesos per tenir un certificat urbanístic que la llei obliga a donar en 30 dies. 9 mesos perquè l'Ajuntament nomeni una persona per formar part de l'Associació de Cooperació de Can Barata. 4 mesos després d'aquest nomenament sense cap reunió. He vingut a 5 plens i he pogut observar com es tracta el ciutadà. El que m'interessa el deixo parlar, el que no el tallo amb actitud prepotent. El que m'interessa el contesto, el que no ho faig contestar per algú altre. Senyora alcaldessa, m'agradaria tenir una reunió amb vostè per saber què en pensa d'aquest problema que vostè ha creat i com ho vol solucionar. Vull saber de primera mà quina és la seva opinió. Fa 2 setmanes he enviat un mail i la Junta de Cooperació, de la qual també formo part, n'ha enviat un altre sense rebre cap resposta per part de l'Ajuntament. Senyora alcaldessa, el ciutadà es mereix respecte i vostè té l'obligació de contestar. No es pot menysprear d'aquesta manera les persones que vostè teòricament ha de servir. No s'amaguin. M'agradaria demanar, millor exigir, la resposta a aquest mail que vaig enviar i també demano aquesta reunió perquè vostè em pugui explicar el seu parer, perquè realment no entenc què estan fent.
Molt bé, senyor Soldevila, el senyor Duc volia explicar totes les coses que han fet i òbviament les que no han fet, per el que vostè acaba dient, però ja que vostè m'ha demanat aquesta reunió, si li sembla, demà mateix el convoca una reunió també en presència del senyor Duc i la directora d'Urbanisme, i parle, ho dic per no, perquè, no, per no ara dir allò que encara no hem pogut parlar prèviament, i suposo que la resposta al mail ja li dona, o sigui, ho fem tot en la trobada que farem, més enllà de respondre-li al mail que diu que ens ha enviat. Demà mateix el convoquem, és el meu compromís, i evidentment també amb el senyor Duc, que al final és el seu servei i l'àrea tècnica, no, d'urbanisme, que està portant això amb més o menys encert. No dic pas que no tingui raó segurament amb algunes de les coses. És veritat que estem parlant d'un tema amb molta complexitat urbanística, no? En tenim alguns a la ciutat i aquest s'ha de dir que n'és un, però això no vol dir que no haguem d'anar avançant en la seva resolució, perquè ja entenc que vostès no pretenen que sigui resolt d'avui per endemà, però que el que volen és que resolgui. Per tant, hem d'anar avançant, i per tant fem aquesta trobada i mirem com ho podem canalitzar perquè funcioni millor i perquè vostè i en tot cas altres veïns i veïnes de Can Barata amb els que també parlem no poden sentir-se pas que els menys tenim, perquè aquest no és l'objectiu. Una altra cosa és que no li acabem de donar la resposta que segur que vostè es mereix. No, què, senyor...
Senyora alcaldessa, he dit alguna cosa de lo que he dit? Hi ha alguna cosa que no sigui veritat?
No, però li dic que farem la trobada.
Sí. No. Ja, però... Tot el que he dit està documentat, ho porto aquí.
Sí, senyor Soldevila, un moment.
El que no pot ser és que falses promeses fer... Estem molt interessats en tractar aquest tema. 9 mesos han passat. Farem reunions de treball. 10 mesos. Constituir la Junta. 9 mesos. Això és enfotre-se'n, perdoni, eh? És així. És enfotre-se'n.
Senyor Soldevila, li acabo de dir que demà el convocarem a una reunió. A partir d'aquí, tot perquè... això ho parlem a la reunió.
Però per què he de venir jo aquí? O sigui...
Però és que vostè m'ho ha demanat, senyor,
sí, però...
Soldevila.
No, un moment. Ah. Per què jo he de venir aquí a convocar a aquest ple i mitja hora abans m'han de donar un certificat que han trigat 2 anys a donar-me? Per què jo he de venir a aquest ple? Per què jo he de venir al ple i al cap del dia abans han nomenat la persona que representarà? Tan difícil és nomenar una persona per formar part d'una junta de cooperació? O sigui, vostès estan amagant-se, no fan res, absolutament res, i l'únic que fan és actuar quan ja estan al límit, quan ve algú aquí i els hi presenta un tema que se'ls hi cau la cara de vergonya. O sigui, és així. Aleshores, faci el favor de convocar-me i parlar, i si no, pues, hauré d'anar venint aquí a relatar les desgràcies de la manera que tenen de treballar.
Molt bé, senyor Soldevila, li torno a dir exactament el mateix. Demà el convocarem a una reunió. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. Seguim amb el senyor Carles Mercader.
Bé, bona tarda. Vinc com a president de l'AFA, La Mirada, un tema que avui no se n'ha parlat gaire, en els últims premsa n'hi ha parlat molt. Benvolguda il·lustríssima senyora alcaldessa i els 25 regidors que formen el ple, ahir es va commemorar el Dia Mundial de la Infància. I si unim infància i Sant Cugat, La Mirada és un dels problemes més importants que té la ciutat. Tots coneixeu el punt en què ens trobem. La setmana passada es va dur a terme una taula de diàleg, taula que demanava la plataforma SOS Bosch i que nosaltres li donàvem suport si retiraven les demandes. Es va donar la taula, però com ja sabeu doncs no han retirat res, no? I ens és habitual que no compleixin. De fet, avui ja no són ni aquí reivindicant perquè han aconseguit el que buscaven, que és en cap cas l'escola, no? No volem que La Mirada sigui un tema de batussa electoral. Si és una necessitat de ciutat, ho ha de ser per les 26 persones que esteu aquí representant els ciutadans i apel·lem a la vostra capacitat negociadora, de gestió i astúcia política per desencallar aquest tema. Que hi ha un petit grup de persones que volen fer descarrilar sigui qui estigui governant. No hem vist aquest grup ni lluitant pels abocaments de pneumàtics il·legals a Collserola, ni pel creixement urbanístic de la ciutat, ni per les obres que s'estan duent a terme a l'altra banda de la ciutat que s'estan tallant arbres. Tampoc els varen veure quan es van talar més de 500 arbres per fer un circuit pavimentat en el mateix parc, etc. Però en canvi, perquè no es faci l'escola, hi són. Tot això ha motivat a engegar una plataforma veïnal anomenada SOS La Mirada, que ha sigut a iniciativa d'uns quants veïns de Volpelleres i que nosaltres ens anem assabentat per les xarxes. Aquest enfrontament probablement portarà problemes a la ciutat i estem, i sobretot esteu aquí, per evitar-los. Estem jugant amb un projecte que es va engegar fa 7 anys i que actualment afecta a més de 1.200 persones que formen la comunitat educativa. Per tant, apel·lem a les consciències de totes i tots vosaltres perquè això que sembla un problema més de la ciutat tingui un desenllaç ràpid i satisfactori. Vull remarcar que no és una qüestió d'uns o d'uns altres, sinó que si és una necessitat de ciutat, perquè si no, enterrem-la ja, si és una necessitat de ciutat, tots els regidors de tots els grups polítics que puguin fer alguna cosa al respecte i actuïn. Finalment, emplacem a l'equip de govern perquè la propera setmana tinguem una reunió per definir el que malauradament ha de ser la nostra escola provisionalment definitiva. Gràcies.
Gràcies, gràcies, senyor Mercader. Tenim pendent aquesta reunió que convocarem en breu, tal com vam quedar ja vostè deia, perquè hem de trobar respostes en aquest mentrestant, no? I més en aquest cas que malauradament amb l'acceptació d'aquestes mesures cautelars s'han endarrerit el projecte i per tant ho treballarem amb l'AFA, amb la direcció de l'escola, tal com ens vam comprometre l'altre dia. I jo també aquí torno a interpel·lar a l'entitat de SOS Volpelleres, ADENC en definitiva, que és el responsable d'aquests recursos i per tant d'aquesta paralització, a seguir treballant en el marc d'aquesta taula però amb aquestes condicions, no, que permetin avançar l'escola, és a dir, a proposar més mesures compensatòries. Aquest ajuntament n'ha plantejat algunes que les tirem endavant, no? L'endarrerir els arbres, el retirar els arbres, el transplantament, justament el que paradoxalment ara s'ha parat, també la restauració de la primera, no, clariana que es va fer per construir l'equipament de forma inicial, que també és un projecte que ja hem explicat, així com també el compromís d'aquests 11.000 metres quadrats que hi ha de sòl d'equipaments al mig del parc. Ja vam dir que els hauríem de reconvertir en zona verda per evitar doncs, que es pugui fer qualsevol cosa demà mateix, per entendre'ns. I nosaltres estem oberts també a altres propostes, més enllà del bosc inclús, no? Els podem traslladar de dir, ara vostè ha posat molts exemples de coses que han anat passant a la ciutat, doncs com podem acabar de blindar-la, de protegir-la més en aquest sentit, i estic convençuda que ens podien donar idees, i en aquest sentit els tornem a interpel·lar. En tot cas, vostè al final em feia aquest prec de la trobada, d'aquesta reunió, i senyor Mercader, doncs la farem, i tant que sí, perquè el que hem d'anar és anar donant respostes i tranquil·litat a totes aquestes centenars de famílies que veuen cada dia com el projecte s'està endarrerint d'una escola que ja existeix, de fet fa molt de temps, i d'una escola que a més com a projecte educatiu n'estem molt orgullosos aquesta ciutat, i per tant ens correspon també donar aquestes respostes. Gràcies, senyor Mercader. Sí, tant, endavant.
Sí, només afegir que la ciutadania no entén que en projectes tan claus de ciutat doncs no hi hagi un consens total. És a dir, és molt important que aquells projectes que són grossos, vale, i aquest és un projecte d'escola, la 12a escola de pública de Sant Cugat i projectada en tres línies, doncs hagi de portar el consens més ampli possible, no? I que esquerdes com aquestes no puguin fer dilatacions, si portem 7 anys d'endarreriment no puguin dilatar-ho 4 o 5 anys més, no? Perquè si no, sincerament, com a representants públics, crec que deixa una mica que desitjar, no? El no poder dir, ostres, no hem sigut capaços d'arribar a que això tiri endavant, no? I jo sé que ja, com hem pogut escoltar i seguirem escoltant, hi ha 25.000 problemàtiques a la ciutat, però jo crec que aquesta és una important que cal que tothom remem junts, no? Gràcies per l'atenció.
Molt bé, senyor Mercader, en tot cas també traslladarem a la resta de grups aquestes propostes d'aquest mentrestant, perquè sí que en aquest sentit doncs, tothom n'estigui al cas i pugui fer aportacions per allò que a lo millor a vegades no se'ns acut i que si ho compartim segur que trobarem la manera. Gràcies, senyor Mercader. I tenim una darrera paraula, perquè hi ha un parell o tres de persones que al final no han vingut. Tinc una paraula, el senyor Josep Arcas, i després, si ens queda una estoneta, que veig que sí, podríem demanar si algú del públic vol fer alguna intervenció. Senyor Arcas, endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. A recalcar que aquesta intervenció la faré a títol individual. No volia fer aquesta pregunta, però crec que és molt greu que un governant es negui a respondre preguntes a la premsa, com ens tenia acostumat el senyor Rajoy. Recentment hem conegut per la premsa que el fill de la senyora alcaldessa ha estat nomenat per ocupar un càrrec directiu al govern del país. Al mateix temps, també, hem sabut que la senyora alcaldessa, preguntada per la premsa sobre el tema, s'ha negat a contestar. Vull aprofitar aquesta intervenció perquè vostè, senyora alcaldessa, faci un exercici de transparència i valori aquest nomenament, tot indicant si no creu que a Sant Cugat i a Catalunya hi ha altres persones més preparades que el seu fill per cobrar un salari que l'empresa privada no tindria en el seu cas. Recordi que negar-se a contestar preguntes de la premsa és negar les respostes a la ciutadania. Vull pensar que va tenir un mal dia i avui sabrà aprofitar aquesta oportunitat. Moltes gràcies.
La meva obligació com a alcaldessa és parlar de les persones que contracta l'Ajuntament de Sant Cugat i no de persones que són contractades fora d'aquí. Senyor Arcas, la llàstima és que vostè el té cada dia dolent i cada vegada que ve en aquest ple doncs, posa en evidència companys seus, fins i tot, li he de dir, i que per tant doncs, crec que també hauria de replantejar-s'ho. Així que moltíssimes gràcies i ens veiem al proper ple. No té la paraula, senyor Arcas, no és que no tinc res a afegir i per tant vostè tampoc. Moltes gràcies. Té un minut per fer la rèplica.
Vaja, pensar que almenys em diria ja li contestaré en comissió informativa com té acostumada a l'oposició, però bueno, li dono una nova oportunitat per respondre a la ciutadania.
Gràcies, senyor Arcas. Se li ha acabat el torn i no sé si algú del públic té alguna pregunta a fer. Sí, em consta que el senyor Eduardo Ruiz ha demanat la paraula, si hi havia l'oportunitat i encara teníem temps, i és el senyor Ruiz, ai, senyor Ruiz, que no l'havia vist. Endavant.
Buenas tardes. Yo lo que pasa que hablo mejor porque siempre he tenido que hablar de pie y corriendo. Entonces, sentado me cuesta mucho más expresarme.
Es que, señor Ruiz, es porque si no, no queda grabat, ¿eh?
No, vale. No, yo lo digo porque es que ha sido mi situación toda la vida.
Bueno, pues mire, ahora estará cómodo.
Hay dos cosas que quería exponer. Una, como han intervenido ya en Camarata, pienso, yo lo apoyo de todas formas, pero pienso una cosa, y es que no solamente la Junta, la que tiene que decir es que tenemos que decir todos los del barrio, y tenemos que saber los del barrio qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Y es lo que yo les pido, que lo hagáis lo más pronto posible. Esto en el primer término. Y en el segundo término que quería poner era otra cosa. Hay 25 regidores aquí y el que más y el que menos tendrá, casi todos tendré hijos. Y pienso que tenéis que pensar un poco y al menos intentar solucionarlo, es que para tener un país que esté sano necesitamos médicos, y los médicos nos los están privatizando todo lo que es la sanidad pública. Y me gustaría que por parte del ayuntamiento y por todos los grupos y por todos los miembros de este ayuntamiento se sacara una nota, igual que se dice un pre que se discute, para pedir que no se privatice más y que se invierta, porque aquí mismo en San Cugat tendría que haber 25 médicos y hay 12. Pensar dónde vamos a llegar. Si seguimos privatizando desde Artur Mas y anterior y de ahí para atrás, no queda, de hecho no queda nada más que dos hospitales públicos en Cataluña. Uno el Vallebrón y otro Belviche. No hay nada más. Lo demás, incluso aquí en San Cugat, está todo privatizado. Con la mutua, con el mutuo, pero todo para llevarse dinero y sacar médicos, y como no pongamos remedio, más lo van a tener nuestros hijos. Nos van a llamar traidores por toda forma. Gracias.
Gràcies, senyor Ruiz, i sobretot respecte a la primera part de la seva intervenció que es referia a Can Barata, ho dic perquè potser hi hagi algú que no n'era prou conscient, també tindrem en compte el que ha comentat i tota la raó, que això afecta molts més veïns i veïnes del barri. Totalment d'acord. Gràcies, senyor Ruiz, també per la seva reflexió, com sempre. No sé si hi ha alguna altra paraula. No, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies i ens veiem en el proper ple. Gràcies.